Ara comença Tocar Ferro, un espai de l'Oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal del Priorat, la Secretaria General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Falset.
Bones
tardes
a tothom.
I com sempre, després de la becaineta,
tornem de nou a ser aquí
amb el segon Tocaferro de la quarta temporada.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
Ei, joventut! Els dissabtes, cada 15 dies...
14, 15...
Tocaferro!
Tocaferro!
Noves veus, nous espais, nous temes, nou horari... Nova gent, nous personatges, tot això i molt més a 4:45 de la tarda a Ràdio Falset.
Buen rollito.
10 de novembre, bon dia avui, no creus, Goretti?
Doncs sí, la veritat és que avui tenim moltes coses per explicar-vos.
Ah, sí, sí, tens raó. I per on hem de començar?
Doncs primer us volem recordar que ens podeu escoltar tots els dissabtes de cada dues setmanes de 4:45 a les 5 de la tarda.
I el dilluns a partir de les 8 del vespre la repetició, pels qui vulguin sentir-nos altre cop o pels que el dissabte no ens han pogut escoltar.
I tant, i tant. I per començar volem informar-vos del tema que ens ocuparà avui en aquest programa. Una temàtica que a la majoria dels joves ens encanta i el posem molt en pràctica. Les noves tecnologies.
I és clar que sí. Jo penso que ens agrada a tots. I en cas de no agradar-nos és un tema d'actualitat i que de ben segur coneixeu tant o més com naltros. Però anem al gra. Us sona internet, els chats, el messenger, webcams i tot aquest mundillo?
Actualment, aquestes paraules són el pa de cada dia a les nostres converses. Però potser primer hauríem de passar les efemèrides, que ja tinc ganes de començar aquesta secció.
Doncs vinga, anem amb les efemèrides. Tal i com hem dit abans, avui estem a 10 de novembre, ja podeu felicitar tots els Andreus, perquè avui se celebra Sant Andreu Avelino.
Avelino, eres tu? Un petit!
Qui m'ha llamat?
I tal dia com avui, al llarg de la nostra història, han passat molts aconteixements. Us informarem d'uns quants.
L'any 1483 va tenir lloc a Alemanya el naixement del religiós Martin Lutero i uns anys més tard, el 1759, donava llum la mare del futur dramaturg i poeta alemà Friedrich Schiller, A banda d'aquests dos, aquest mateix dia van néixer la Brittany Murphy, en Warren G i la Kyla Cole.
I 48 anys després, la família real portuguesa embarcava a destí a Brasil, a fi de fugir de la invasió de les tropes napoleòniques.
I l'any 1855, un moviment sísmic va causar la mort de més de 100.000 persones a Tòquio, però aquesta gent eren molts i van poder continuar anar tirant.
I segons la UNESCO, també podem celebrar el Dia de la Ciència per la Pau i el Desenvolupament.
Fa 10 anys, els presidents de Rússia, Boris Yeltsin, junt amb el xinès Jiang Zemin, tanquen un contenciós de 3 segles en fixar els 4.300 quilòmetres de frontera comú.
I per acabar amb les efemèrides, l'any del Naranjito, el 1982, a Moscou. Doncs el 10 de novembre d'aquest any va morir el senyor Leonid Brezhnev, polític soviètic, president del Presidium del Soviet Suprem i secretari general del PCUS.
Ostres, Goretti, sí que n'aprenem de coses fent aquest programa. Però a mi el que més m'agrada és la part de les notícies, que són de lo milloret que passa per aquest món.
Una noia alemana es troba una pintura de 19.000 euros a dins d'un sofà.
L'orella més forta del món arrossega 8 tonelades.
Aquells que tingueu 50 eurets els podeu emplear en comprar l'aigua embotellada més cara del planeta.
L'espècie humana sempre ensopega dos cops amb la mateixa pedra. En tenim l'exclusiva.
Robi aquest llibre per anar vivint del cuento.
Nou rècord mundial, el tauró més gran pescat amb canya de fil.
L'Alan Ferles, un pescador aficionat de Cornwall, Anglaterra, es disposava a passar la seva jornada de pesca quan en els preparatius un tauró de 400 quilos i 6 metres de llarg va picar la seva canya. Quina sorpresa es va endur! Tant sorpresa com també la satisfacció personal, ja que gràcies a aquesta troballa de grans dimensions va tenir una remuneració de $600.
Robi aquest conte. Aquest és el títol que correspon al llibre que fou robat a una exposició d'art modern a Suïssa. L'autor d'aquest fur, enlluernat pel seu títol, no va pensar ni dues vegades en agafar-lo, de la incubadora on es trobava. Aquesta obra d'art fou escrita l'any 1970 per Abby Hoffman i la qual conté informació privilegiada on es brinden consells per viure gratis i fora de la llei.
Joves, si el voleu comprar, ho tindreu ben complicat, ja que molts llibreters es neguen a vendre'l als seus establiments per aquest motiu, per por de que els compradors el prenguin sense pagar.
El conductor d'un Mercedes 300 va tofar fa uns dies amb un ciclomotor, provocant-li ferides a la cama i a la mà esquerra del motorista. Però no en va tenir prou amb això, va intentar fugir, tenint la mala sort que en la seva escapada va acabar encastant-se contra un altre cotxe. Ja diuen ja que l'home és l'animal que ensopega dues vegades amb la mateixa pedra.
Es diu Blink H2O i l'ha ideat el productor de Hollywood Kevin J. Bloyd. Si en vols un exemplar, ja pots rascar-te la butxaca, perquè una ampolla val 50 euros. El motiu d'aquest preu és la producció limitada, el recipient glacejat i decorat a mà amb cristalls de Swarovski, i que és extreta d'una font que es troba a Tennessee, Estats Units, i a més de 800 metres de profunditat.
L'atleta georgià Lasha Pataraya tal vegada no es pot considerar l'home més fort del món, però sí el que té l'orella més resistents. Pataraia, usant només un dels seus pavellons auditius, ha estat capaç d'arrossegar un helicòpter de 7.734 kg durant gairebé 27 metres, amb els seus familiars i tots els seus amics fent-li costat.
No us podeu imaginar la sorpresa que va tenir l'Alemanya Ulrike Eisenhardt quan, en comprar un sofà de segona mà, es va trobar pintada en ell una obra del segle XVII. El sofà en qüestió li va costar 150 euros i l'ha aconseguit revendre per 19.200 eurets. Déu-n'hi-do, no és cap mala xifra per un estudiant d'economia. Després de repassar l'actualitat, presentarem el tema que tot seguit tractarem amb una cançó que s'adequa molt i que és interpretada pel grup Tam Tam Go, anomenada Atrapados en la Red. Als més joves potser no us sona, però els de 25 en amunt de ben segur que la recordareu. Passem doncs a la musiqueta i a gaudir del Tocar Ferro. Aquesta cançó del grup Tam Tam Go, grup de música format per dos germans de Badajoz, els germans Campillo, passarem a la presentació del tema que avui dedicarem per als nostres joves. Te'n recordes, Lluís, d'aquesta cançó?
Vaja, que sí, me'n recordo. L'escoltàvem quan érem petits. Era tot just quan les noves tecnologies començaven a prendre un paper important a la nostra societat. Aquest grup, quan la va compondre, ja sabia el que es feia. El que potser no es podien arribar a imaginar és amb la rapidesa que poden arribar a canviar les tecnologies dintre la nostra societat.
Aquest cop, la música està a la introducció dels conceptes que avui tractarem, la temàtica que ocupa aquest espai.
Sabeu de què estem parlant? Doncs de les noves tecnologies, terme que enmarca els diversos aparells junt amb els sistemes que estan relacionats amb el món de la informació i de la comunicació.
Què entenem per noves tecnologies? Doncs entenem tot el conjunt de tecnologies utilitzades per a processar i transmetre informació en format digital, que es caracteritzen pels desenvolupaments recents en el camp de les telecomunicacions i els mitjans multimèdia.
I en paraules més planeres, el que tots coneixem per telèfons mòbils, internet, xats, el correu electrònic, els PDA, els GPS, en fi, tot el que ara es porta a nivell informàtic, que està a l'última moda. I, per descomptat, tot el que és conegut per nosaltres, els occidentals.
I que actualment tots en podem disposar. Bé, tots. Tots els que tenim unes condicions econòmiques que ens ho permeten. Per això volem concretar parlant dels països desenvolupats.
Des de ben petits ens ensenyen a l'escola a utilitzar la informàtica, des dels processadors de textos fins a saber navegar per internet, perquè, com més endavant us explicarem, no és tan fàcil navegar per internet per una banda, però per l'altra ens és massa fàcil el seu accés. La pregunta clau, saps com fer-ho? Navegues correctament?
Molt bona qüestió, Lluís. Avui dia tenim accés tota la població a aquest mitjà, com hem dit, des dels infants a l'escola fins a la gent de la tercera edat, en els cursos que els hi ofereixen, o bé des de casa o des dels cibercafès, i és que no se'n perden ni una.
Tots hem de tenir les mateixes oportunitats en quant a la formació i l'aprenentatge, i més quan són les màquines les que cada vegada més ens substitueixen a les persones. Vinga, va, deixem-nos de divagades i centrem-nos en la població juvenil. Què ens has de dir, Coretti?
En aquesta etapa, els i les joves ja tenim uns coneixements bàsics d'informàtica i fins i tot amplis coneixements. Podem trobar diferents tipus d'usuaris, des de baix nivell, és a dir, els principiants, i els que han après a utilitzar l'ordinador i navegar per internet a l'escola. I tot seguit, a posteriori, ja no l'empren per res més, que es poden comptar amb els dits, però bé.
Fins a la majoria de joves que dominen i tenen gran destresa en manejar aquesta eina informàtica, des de l'ordinador, per excel·lència internet i els seus descendents, com el chat, el correu electrònic, la webcam, fins als telèfons mòbils, les PDAs i el GPS, i molt més que hem comentat anteriorment, també formen part d'aquest terme més aviat conegut com les TIC, Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.
Però sí, tots els joves sabem més aviat efectes pràctics que teòrics de què va aquest món, però realment en sabem treure profit? O bé naveguem i realment no sabem el que busquem?
Quines coses dius, Goretti? A internet hi podem trobar infinita informació. No ens l'acabaríem ni en un dia, ni en dos, ni en tres. Podem dir, doncs, que internet és com un pou sense fons, dit poèticament, un món on el sol mai es pon.
Ostres, Lluís, que filosòfic que et tornes, eh? Però no creus que sigui bo, això? Vull dir que a mi m'anava força bé per recollir informació pels treballs de la facultat. A tu no?
Oh, i tant. Sort d'internet, que si no els meus treballs haguessin estat un desastre. És molt més fàcil per tenir accés a gran quantitat d'informació. Després entra en joc el teu criteri per seleccionar la que és més útil, la que et pot servir més, la que és més adequada per al teu treball. Però com a persona jove has de tenir clar que les TIC tenen un fort impacte i a la vegada repercussió en tots nosaltres i que, per tant, no ens hem de deixar dominar per les màquines, sinó tot el contrari.
Vols dir que hem de decidir què volem saber o amb qui volem parlar o comunicar-nos i quan ho hem de fer? Perquè a totes hores és nociu fer-ho. No ens hem de passar amb el Messenger, ni amb els chats, ni amb els telèfons mòbils. I això no és fàcil. Amb els avantatges que t'ofereixen les companyies de telefònica, que a la llarga es transformen en inconvenients, però el producte ja ens l'han venut. En definitiva, joves, que hem de tenir molt clar que són eines que ens faciliten la vida, però no ens la fan ni hem d'agafar-ne la dependència.
És molt fàcil, ara que et sento dir aquestes paraules, però a l'hora de la veritat, qui dels joves no té mòbil avui dia? Cada cop ens és més difícil trobar persones que no disposin de telèfon mòbil, i el més fort és que de ben jovenets ens el compren. Però realment, quina és la finalitat de la qüestió? Per a què el necessitem aquest aparell als 10 o als 11 anys?
Doncs per comunicar-nos, no sabies que la comunicació és essencial per la nostra societat? No sabies que actualment estem immersos dins la societat de la informació, bombardejats de coneixements que cada dia es renoven i els anteriors queden obsolets? És així la vida.
Quanta pregunta seguida. Ara què hi penso? Si tenim aquí entre nosaltres a un entès de la matèria.
Oi tant! Ens acompanya l'Eduard Cobos i Papaseit, que treballa com a tècnic informàtic al Consell Comarcal del Priorat.
Doncs aprofitem-nos d'ell i anem a formular-li unes preguntetes a veure què en pensa.
Bona tarda, Eduard.
Bona tarda.
Començo jo, Goretti. Edu, quin concepte tens tu sobre les noves tecnologies? Més ben dit, què són per a tu?
Bueno, pues si parlem de noves tecnologies, podem interpretar i entendre que estem parlant d'ordenadors, d'internet, de mòbils, inclús d'actualment aparells de música o càmeres de fotografia, no? És a dir, jo diria que ara mateix les noves tecnologies està amb el dia a dia de cada persona i molt present amb el que és la joventut, des d'un MP3 a tornar a repetir les càmeres de fotos.
Molt bé, Eduard. Centrant-nos més en el món de l'internauta, quina valoració fas sobre les possibles pàgines nocives que pots trobar per la xarxa?
Home, si em preguntes per pàgines nocives, jo primer potser seria interessant dir que a internet podem trobar molta informació. Llavors, clar, quan parles de molta informació estàs parlant des de continguts, pròpiament d'enciclopèdies, diaris, fins i tot els nocius, com tu dius, no? De caràcter eròtic, o fins i tot de, últimament es parla molt de continguts de tipus fascistes o de toquen temes religiosos. A veure, com a tota eina s'ha de fer un bon ús i s'ha de ser conscient de quins uns se fa. Jo sempre aquí recomano, sobretot, pues, tindre clar quin tipus de continguts estàs utilitzant i què representa això.
En aquests temes d'internet, jo en sóc un bon usuari. La xarxa hi navego cada dia, però a vegades tinc cert temor a segons quines pàgines. Igual li podria passar alguna cosa dolenta al meu ordinador. Què hi puc fer, Eduard?
El primer que has de fer és tindre un bon antivirus. N'hi ha diversos al mercat i de diferents preus, però sobretot està protegit i potser el més important és tindre-lo actualitzat. Una altra recomanació que se sol fer molt sovint és que, clar, que tinguis clar en quin tipus de pàgines t'estàs movent. Moltes vegades, clar, no és el mateix si tu entres a veure un diari reconegut que si entres en una pàgina a buscar un contingut no tan reconegut o recomanat, no? I a partir d'aquí, doncs, seny. I moltes vegades et estàs contagiat perquè obres un correu o un missatge que no saps de qui arriba. D'altres vegades instal·les un programa que no saps ni d'on ve ni què fa. Clar, una miqueta és aplicar el seny, sobretot. I a vegades també, per desgràcia, una miqueta el factor sort.
Referent als antivirus dels que ens parles, he sentit que fa poc ja s'envien missatges als mòbils amb virus. Què en saps d'aquest tema? Què ens pot arribar a passar?
A veure, jo pel que sé d'aquest tema, està molt associat als virus, sobretot als mòbils de nova tecnologia, i que en molts casos tenen sistema operatiu propi. Llavors, el tipus de contagi el que fa és afectar el sistema operatiu del mòbil. En aquests casos sempre recomano mirar si el fabricant té alguna eina que et protegeixi o que digui alguna cosa al respecte. Pel que conec també, dir-te que també queden molt afectats els tipus de mòbils associats a un PDA, que, bueno, que permeten obrir correus electrònics i ja no és pròpiament pel mòbil, per la trucada o pel missatget de texta, sinó és perquè a poder receptir i rebre missatges de correu electrònic, doncs clar, aquí és on se sol contagiar el PDA.
Amb això del mòbil no s'hi pot jugar, però què hi farem? Està de moda. Però, per altra banda, parlem de xats. Jo recordo que fa uns quants anys era el dia a dia, era el pa de cada dia. Però en l'actualitat, què? Què se n'ha fet dels xats? Continua la gent entrant-hi o s'ha deixat ja?
Antigament, inicialment a internet, existien programes com el Mirc i el que existien eren grups on tots els usuaris que accedien a internet es podien connectar de cop i tothom parlava amb tothom. Paral·lelament, podies establir converses privades amb els usuaris que a tu t'interessaven per parlar de temes més privats o personals. Això provocava que, clar, que tothom tenia accés a tu. La qüestió va ser que van evolucionant i actualment han anat apareixent xats d'un caràcter més personal on tu només permets donar d'alta als usuaris que tu desitges, que podríem dir que són els teus favoritos o els teus coneguts. Jo crec que actualment l'eina més utilitzada entre el jovent i no tan jovent, amb diferència, és el Messenger. Això et permet estar en contacte amb els amics d'una manera bastant immediata i a pesar de que molta gent creu que provoca aïllament, jo considero que el que provoca és que la gent es trobi molt més ràpidament i moltes vegades el que passa és que algú te troba al Messenger, més conegut, o altres eines, i el que fa és que dius, què fem, què fem? I acabem fent un cafè, no? Llavors això també és una eina a vegades de comunicació més immediata.
Així doncs, el xat per excel·lència és el Messenger, no? Com tu dius. Aquest sistema, per mi, ha estat tot un abans i un després per influir en la comunicació entre les persones. La veus positiva o la veus negativa, aquesta erupció?
A veure, en aquest cas sí, potser el més utilitzat és el Messenger. N'hi ha d'altres, Gutalk, per exemple, de Google, i també Yahoo té la seva eina, i diversos fabricants tenen altres programes. Així tot, jo crec que és una eina de comunicació. Com a eina de comunicació, se té que valorar positivament. Això sí, per desgràcia, com a tota eina, hi ha gent que fa un bon ús o gent que fa un mal ús. Valorar. Mira, jo et ficaré un exemple molt pràctic. Jo tinc molta família que no és d'aquí o que no estan vivint a prop meu, i això em permet tindre un fil de comunicació amb ells bastant més alt que no abans. Abans, quan només trucàvem per telèfon, per desgràcia, les trucades eren per Nadal o per dir bones o males notícies. Ara actualment podem conversar del dia a dia, o com va una feina, o com va una sortida, una excursió o altres aspectes. Per mi personalment és bastant important i crec que ho tinc que valorar més positivament que negativament.
Per últim, Edu, des de la visió d'un professional de la matèria, com creus que evolucionarà tot això? Cap on ens dirigim?
Considero que sobretot l'aspecte més important que actualment veurem en un futur no gaire llunyà és el de la mobilitat. Quan parlo de la mobilitat vull dir amb el fet de poder moure't amb la informació, treballar-la i comunicar-te amb ella. No fa gaire, per exemple, aquesta setmana ha sigut la Fira de Simo a Madrid, una fira que ha anat a menys, però que, bueno, que és representativa, i que sobretot les valoracions i els fets que més veies eren mòbils que et permeten veure la televisió, que et permeten treballar, que et permeten interactuar amb la informació del teu ordenador. Clar, tot això vol dir que tu amb el palmell de la mà portes tota la teva informació a on tu vulguis. Una altra qüestió que pot ser també el futur, bueno, com sempre, la velocitat, la capacitat, en fi, la informació i, per descomptat, doncs, les comunicacions via internet o mòbil.
Doncs bé, Eduard, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que et vagi molt bé amb la teva professió de nova tecnologia, per dir-ho d'alguna manera. Moltíssimes gràcies.
Fins aviat, company.
Molt agraït a Valtros per aquesta entrevista. Ha sigut un plaer.
Saben aquel que es un tío que iba en una moto por una carretera, en eso que en una corba hi havia un carro parat, total que el motorista no el veu i li fot una trompada que no gaire. El motorista pierde toda la piñata en la trompada y le dice al del carro, digo, usted tenía que haber puesto un trapito rojo detrás del carro. Digo, un trapito rojo. Digo, no has visto el carro y vas a ver el trapito rojo, no va en barra.
cop escoltats els Nam Kim Jun i el seu tema New World, amb aquests temes de les noves tecnologies, anem a repassar l'agenda. Aquest cap de setmana, la Llicorella i les Vinyes estan de festa. A Porrera podrem anar a gaudir de la Festa Major i de l'ampli ventall d'activitats que s'hi celebraran. Anima't i vés a moure l'esquelet!
I com cada any, es tornen a celebrar les jornades de No Jubilem la Memòria. Aquesta vegada es realitzen actes a la Terra Alta, a la Torre de Fontaubella i a Marçà. Demà es faran activitats durant tot el dia. Al matí, a la Serra de Pàndols i durant la tarda, a Marçà. No s'ho podeu perdre, són molt interessants.
Més avall, cap a la Ribera d'Ebre, s'hi celebraran altres festes, la Festa Major de Sant Martí a Ginestà. Vinga, doncs, que la seva gent i els seus carrers engalanats us esperen amb moltes ganes de que s'ho passeu la mar de bé. És del 8 al 12 de novembre i les podreu gaudir a tor i a dret.
El Casal Jove de Mont-roig del Camp celebra el seu aniversari amb un concert, avui a les 11 de la nit i al Poliesportiu de Mont-roig. Els grups que actuaran són Psicosis, Ainda i Control Antidoping.
Demà dissabte, a Vandellòs i dins del Correllengua, tindrà lloc l'actuació dels grups Ojo que van, La Maquila i Control Antidoping, a les 11 de la nit.
I continuem amb un concert musical que es farà avui a Reus, al Bar Campus. Avui a les 12 de la nit podreu ballar a ritme de reggae amb els Game Over Selectors, Shows of Da i Neighborhood.
Joves, ja tenim la nostra pàgina web. Si prou interessant és la pàgina web de la Secretaria de Joventut, igual ho és la de www.jove.cat, un portal on podem trobar tot de temes que ens preocupen i ens interessen. Temes referents a treball, cultura, educació, salut, vacances, oci i temps lliure, esports, medi ambient, economia, habitatge... És un web molt complet i amb molta informació d'interès.
I fins aquí l'agenda d'avui. Si voleu més informació sobre alguna activitat de les que hem esmentat, només cal que ens envieu un correu electrònic a info@guaitajovepriorat.org o ens vingueu a visitar a la nostra oficina al carrer Sant Marcel, número 2 de Falset. O visiteu també la nostra web www.guaitajovepriorat.org.
I si no en teniu prou, també ens podeu trucar als telèfons 977 83 01 20 i al 977 83 10 72.
Ostres, Lluís, des de fa dues setmanes que esperem rebre correus electrònics amb el tema de l'enigma, però veig que la gent no s'ha degut apuntar l'adreça electrònica correctament.
Doncs deurà ser això, perquè si no, no entenc el motiu. Potser no ens agrada pensar massa o és la dificultat de l'enigma anterior?
Sigui el que sigui, nosaltres continuem estant al peu del canyó. I avui us en presentarem un altre, potser més senzill que l'anterior, i esperem els vostres correus impacientment.
Que no sabeu que hi haurà premis? Vinga, va, animeu-se i a reflexionar una estoneta, que no està de més agilitzar la nostra ment uns minuts al dia.
Som-hi, doncs?
Permanece a la escucha. Atento.
Recordem una mica com funciona tot l'apartat aquest de l'enigma, a veure si hi ha algun nou oient que se'n vol assabentar, no?
I tant, i tant. Nosaltres us presentem un enigma que podeu resoldre pensant-hi i estrenyem-vos una mica el cervellet. Un cop formulat l'enigma en qüestió, tothom qui vulgui podrà enviar la resposta al nostre correu electrònic info@guaitajovepriorat.org. Això sí, tan sols comptarà la primera resposta que enviï cada persona. Nos val enviar 4 o 5 correus electrònics i nosaltres farem el sorteig d'uns regals des de l'àrea de joventut del Consell Comarcal del Priorat entre tots els encertants.
Doncs som-hi amb l'enigma.
Un home de 40 anys i amb una salut estupenda. Quants ous durs és capaç de menjar, evidentment sense closca i amb l'estómac buit?
Ous durs... Carai, aquest no és tan fàcil com sembla, eh?
Bé, Lluís, crec que aquesta musiqueta vol dir que ens hauríem d'anar acomiadant de tots els oients.
Tens raó, anem tancant la paradeta.
Apa, doncs, fins aquí el Tocaferro del dia 10 de novembre.
Recordeu que per qualsevol cosa ens podeu trobar al carrer Sant Marcel, número 2 de Falset.
O bé als telèfons 977-830120 o 977-83-1072.
I també ens podeu escriure un correu electrònic a info@guaitajovepriorat.org.
Ara sí que ens acomiadem, tot donant les gràcies al nostre tècnic Jordi Borja.
I donant-les, per suposat, als nostres oients.
Bé, doncs, ens veiem d'aquí 2 setmanetes, el dia 24 de novembre a 4:45 de la tarda. Adeu!
Bye, bye!
Fins aquí, Tocar Ferro, un espai de l'Oficina de Serveis de la Joventut del Consell Comarcal del Priorat, la Secretaria General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Falset.